El mallorquí resident a Sant Cugat, Lluís García, presenta aquest dimarts el llibre L'invent de l'espanyolitat, coescrit amb Imma Grande, i que a més ha estat premi de l'assaig d'Isla 2012. I per parlar una mica més sobre aquest tema, tenim amb nosaltres a l'autor Lluís García. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Lluís, en primer lloc, parla'ns el per què d'escriure d'aquest tema, que ha estat un poc polèmic, no?
Per què escriure? Doncs hi ha moltíssimes raons. La raó principal és un interès per la història del propi país, és a dir, és un acte de ciutadania, perquè clar, el meu treball habitual no és fer aquestes coses, no? Però clar, te n'adones que quan tractes d'aquests temes hi ha una paraula que és molt mítica, molt, tothom li agrada molt, i que ningú sap el que significa, o si més no, tothom diu coses diferents. I és la paraula Espanya, no? D'una banda tenim la gent que diu, home, els espanyols són els de Madrid, nosaltres no som espanyols, que Catalunya is not Spain, per exemple, no? I d'altres que diuen que, com que Catalunya és Espanya, que fins i tot és la part més bonica d'Espanya, els valencians ja ho diuen també, no? És la part més bonica, ho dic. Perquè jo som nat a València, no? I tu sembla que tu també, no? Sí. Bé, aleshores, clar, jo moltes vegades quan en un discurs públic veig usar la paraula Espanya i me fan ganes de ser cal dir, bueno, quan t'heu dit Espanya, a què punyetes vos referiu, no? Perquè clar, la paraula general significa, des d'antic, el nom d'una península, el nom de la península aquesta famosa del sud-oest d'Europa, o sigui que és el nom d'un territori, no? Però clar, a part d'això, també quan diuen Espanya també s'estan referint a una entitat política, que és la que, pel meu gust, malauradament, tots som, no? Tenim un passaport, un DNI i una ciutadania que se dirien que se'n diu espanyola, no? Que clar, aleshores, quan se diu Espanya en aquest sentit ens estan referint a una altra cosa, a una entitat política, no? És el cas, per exemple, de quan diuen Gran Bretanya, estan parlant, el regne de Gran Bretanya és el nom d'una entitat política, no? I després també Espanya significa, doncs, el nom d'una nació. D'una nació que, clar, en aquest cas no és difícil d'endevinar quina és aquesta nació. La nació és la nació castellana, que el que ha fet és a usurpar i robar el nom d'Espanya, com els americans d'Estats Units també han robat el nom d'Amèrica, és evident, no? És com si ara els alemanys diguessin, mira, doncs ara, en comptes de dir-me República Federal d'Alemanya, ens diem República Federal d'Europa. Home, la gent protestaria, nosaltres europeus. Clar, quan els castellans s'han apropiat el nom d'Espanya, la gent que se n'adona d'aquesta jugada, doncs sí que diuen, vosaltres sou espanyols, nosaltres no, això ho fan, no? Però clar, la gent s'oblida de que hi ha un país independent, que és Portugal, que és molt curiós, jo he estat a Madrid, he estudiat allà, i Portugal, doncs, per ells no existeix, és una cosa sorprenent, no? És que sorprenent, podien fer la broma, bueno, la broma no, la prova, no? De tu agafes un espanyol de Madrid i li dius, escolti, digui'm el nom d'un estat europeu, el nom del qual no acabi en va. És una prova senzilla, no? I diuen, per exemple, jo què sé, doncs, San Marino. Diuen, no, una cosa més important que San Marino. No? San Marino és més petit, no? I no el troben. I és Portugal, justament, no? És a dir, és una manera, és un escotoma, que diria un metge oftalmòleg, no veuen la realitat, sinó que ells tros no el veuen en absolut, no? Doncs bé, els portuguesos, que ells sí que se n'adonen que existeixen, ja fa temps que varen decidir que Espanya, tot i que en portuguès és la península, doncs li varen regalar el nom a Castella. I avui si agafes un diccionari de portuguès i diu Espanya, diu territori que sota el domini de Castella subjuga d'altres nacions. Molt curiós, no? I si agafes la paraula Castella te diu antigament Espanya. Clar, val la pena aclarir aquestes coses, perquè clar, no solament quan dius Espanya, què te refereixes? El regne d'Espanya, la República Espanyola, que això és una entitat política, te refereixes a una península, i clar, amb aquesta ambigüitat general, quan tu a un català li demanes, tu què ets, català o espanyol? Doncs ben bé no sap què ha de dir, en puritat. I no estic parlant dels que estan molt conscienciats políticament, que la majoria de la gent no hi està, no? I diuen, home, doncs no sé què dir-li. I què diuen? Doncs són tan espanyol com català. Que això és la majoria del que diu la gent, no? És sorprenent. En canvi, si li demanessis, tu què ets, català o castellà? En català. Sens dubte. Si els valencians els demanaven, tu què ets, valencià o foraster, o castellà, valencià, no? Segur, a la majoria dels valencians. Ara, en canvi, li demanen, tu què ets, valencià o espanyol? Dic, jo què sé, un delegat diu, posa-li espanyol, tu. És així, no? Bé, vull dir, que val la pena clarificar-ho, perquè, i això ja entrant en temes més del meu treball, el treball habitual, no? És que els humans, doncs, són uns individus que fàcilment els pots entabanar. Què vull dir amb això? Vull dir, per exemple, tenim l'exemple de que des de molt petits les diferències sexuals, o de gènere, les tenim molt clares, els nins i les nines, els xiquets i les xiquetes, parlen masculí, parlen femení, vestir d'una manera, dur els cabells d'una manera i tal i qual, i aleshores, clar, un finalment diu, home, jo som mascle, o un diu, jo som femella. Però és curiós que hi ha trastorn d'individus que, sent mascles físicament, se diuen que són femelles. És a dir, tenen un trastorn d'autopercepció, no? I clar, si en l'ambient, diguéssim, genèric dels mascles femelles, doncs, en comptes de ser clar, doncs fos confús i se parlessin de mascles, d'hermafrodites, de mascles però sí, però no, de coses complicades, tot, la majoria de la gent potser no tindria clar si és mascle o femella, que és el truc que mos fan amb espanyol. I aleshores, clar, el truc final, que és el que persegueix, diguéssim, els nostres dominadors, que són Madrid i la seva estructura política i militar des del 1714, és molt senzill. Dir-li a Castella Espanya, dir-li al castellà espanyol, i aleshores fer-nos creure que nosaltres ens sentim espanyol. I per tant te diuen, si ets espanyol, parla espanyol. Clar, què vol dir? Si te sents espanyol, que jo t'he fet aquest truc, tu es parla castellà i s'ha acabat, no? No té més truc, no?
Estem parlant d'un desig d'unificar, no? D'unificar tot un territori.
No és unificar, és dominar i assimilar. No és unificar, perquè clar, això és un mite, això de la unió. Això de la unió. Jo als dits unionistes no els diria unionistes. És a dir, quan parlem d'Espanya i Catalunya, que en aquest sentit ja Espanya ja vol dir la nació castellana, doncs se fan una sèrie de trucs que són falsos, tècnicament. Se parla, per exemple, d'un divorci o de que Espanya maltracta Catalunya com si fos una dona, és que és una broma això, que ni Catalunya és una dona, ni Espanya és un home, ni s'han casat mai, això és lo típic de que els científics els posen molt nerviosos de que te fan aquestes metàfores que no signifiquen res, no? Què vol dir que Espanya és un home i Catalunya una dona i que la maltracta i la maté perquè era via? A què collons jugam, per l'amor de Déu, no? O l'altre truc que te diuen Espanya és una madre, i tens el poeta aquell famós, en Maragall, que diu, escolta Espanya, aquest que te parla en llengua no castellana, però és que tu tampoc, Catalunya no és la filla d'Espanya, de cap de les maneres, no? És dir, és que això són burles a la intel·ligència, no? Aleshores, què és el que passa realment? Doncs, molt clar, és a dir, els poders polítics, és a dir, des de sempre ha passat això, és a dir, quan un grup de primats, tant si són primats paleolítics, com si són tribus del neolític, com si són exèrcits moderns, quan conquereixen un territori, el que fan és imposar la seva llengua, les seves lleis, i intenten transformar la societat aquella de manera que siguin com ells. És a dir, els americans, com a la Segona Guerra Mundial, que varen, bueno, els japonesos, varen conquerir Filipines i varen posar els japonesos a les escoles. Ala, ja m'explicaràs. I després van venir els americans i posen l'anglès a les escoles. I jugam, a què jugam, no? No sé si m'explico, no? No.
Sí, llavors, què es vol demostrar amb el llibre? Quines són les conclusions a les que s'arriben amb aquest
llibre? Les conclusions que s'arriben al llibre és una, que és evident que els països catalans estan, i a la vall d'Aran, estan sotmesos a un procés d'assimilació forçada, és a dir, de transformar-nos en castellans, per dir-ho clarament, no? que això dura des del 1714, que abans això no passava perquè hi havia una frontera, hi havia, en fi, una organització política diferent, amb un sistema monetari, un sistema militar que era per escoltar, quan érem independents érem com Suïssa pràcticament, no? I que aquest procés ja l'han sofert d'altres països de la península, com per exemple el Regne de Lleó. El Regne de Lleó està castellanitzat totalment, no? És a dir, només quedaran uns residus de gent que parla asturià al nord i quatre desgraciats d'Extremadura que parlen el castuo, que no saben ni el que és, no? I, en fi, la part central del Regne de Lleó és Salamanca, que està totalment castellanitzada, o el propi Aragó també està torturat, no? I el País Basc, no cal oblidar-se, que és quan la gran burla, això és una cosa que ho trobo lamentable, no? La gran burla és que els bascos són els individus, juntament amb els amazics, que són els berbers, diem malament, perquè ells són amazics, això de berber vol dir bàrbar, no? No? Que han resistit la romanització, perquè Roma actuava igual. Roma arribava a una banda, fotia quatre hòsties, se feia amb el poder i s'ha acabat el broc i tothom a parlar llatí i a seguir els déus de Roma. És a dir, que Roma actua com tothom, no? Doncs ells han, i els berbers, o sigui, els amazics i els bascos són els que han resistit, d'una banda, l'onada brutal de romanització i l'onada brutal d'arabització que varen fer els àrabs quan s'havien expandit en l'islam, no? Que varen fer acabat. Són els únics que han aguantat. I aleshores resulta que els bascos, malgrat tot, varen ser llatinitzats en gran part a la part del sud, i aquests individus són els que parlen castellà avui dia. Això és que és sorprenent, no? Que aleshores diguéssim que el castellà és el llatí que parlaven els bascos, i aquests individus ara se dediquen a torturar, diguéssim, i a homogenitzar els seus avantpassats, no? És que és sorprès. És el conte de no acabar mai, no? És a dir, el problema és de que la gent s'ha de conscienciar d'això i la gent ha de dir, doncs prou, s'ha acabat el bròquil. Ni dona maltractada, ni filla que no parla castellà, és a dir, nosaltres som una nació completament diferent i volem ser com la resta del planeta i s'ha acabat, és que és molt fàcil d'entendre, no?
A més, desmunteu científicament el concepte d'espanyolitat.
El concepte d'espanyolitat, sí, és un concepte que ha creat, diguéssim, la Real Acadèmia Espanyola. Perquè, clar, ja, per dir-ho d'una altra manera, no? És a dir, nosaltres som animals que parlam, no? És evident, no? Que ens comuniquem. Però resulta que els animals propers biològics, doncs, probablement els hem eliminat tots, els homos de Neardental també parlaven, nosaltres ens ho vam encarregar, els homo sapiens, no? De manera que, clar, el llenguatge te facilita una sèrie d'organització social molt complexa, però clar, com que ens hem encarregat a tots els, diguéssim, cosins de l'espècie i s'han acabat, resulta que els parents nostres que parlen, o sigui, que se comuniquen en sons més propers són els ocells. És increïble, no? Els ocells piulen. I ara que està tan de moda amb això del Twitter, Twitter vol dir piular, no? Piular, no? De, clar, ells se comuniquen piulant. I és curiós, que ara parlant també del Twitter i dels telèfons mòbils, que el més que diuen els ocells quan se comuniquen, la major de part de les coses que es diuen és dir som aquí, me'n vaig allà, aquí a menjar, que és el mateix que quan t'agafes el tren cap a Barcelona la gent dius ja som a la floresta, no sé què. És lamentablement igual, no? I aleshores, clar, els ocells tenen cada esbar d'ocells, o sigui, fem al revés, un ocell tot sol no pot viure. És a dir, l'esbar sí, perquè domina un territori, diguéssim, agafa el menjar d'allà, se defensa dels predadors, i aleshores, clar, un ocell, per formar part d'un col·lectiu d'ocells, ha de piular com ells, si no, no l'accepta, ni el picoteja ni el foten fora. De manera que és aquella cosa que de 16 jutges mengen fetge d'un penjat, és a dir, clar, si tu ets capaç de dir-ho, dius, hòstia, cony, aquest és català, no?, que a la mínim. Doncs els ocells ho fan exactament igual, no? Clar, la diferència que ja tenim nosaltres amb els ocells és que són més llestos. tenim un vocabulari més gran. I aleshores necessitem, d'alguna manera, a part dels jerarques que són més bèsties i que manen en els ocells, fins i tot en els esbars, la gent d'això no ho sap, la gent de l'esbar està obligada a alimentar el que mana, s'acollen, és a dir, li vomita el menjar a la boca, no? Està, és com pagar impostos al deral, no? És igual, no? Doncs, com que és tan complex, a part dels militars que dominen, se necessiten individus que interpretin les piulades. I aquest interpretar les piulades serien el que se diu vulgarment intel·lectuals, escriptors, etc. No? En definitiva, quan dius Espanya, algú ha d'interpretar què significa. Clar, la Real Acadèmia entenc que ha fet una sèrie de trucs elementals. El truc elemental és dir, el castellà és espanyol. I per què? Oh, perquè el lleonès se va originar també allà mateix, però no va quedar bé. És una cosa increïble el que diuen. És una cosa, jo és que m'al·lucino, no? Que diuen que el lleonès se va originar al costat del castellà, però era d'una manera peculiar. O sigui, com si el castellà fos més bo. És que és ridícul, no? I l'aragonès també li passava igual. I aleshores, clar, el castellà és espanyol, no? Aleshores se dediquen a suprimir el lleonès i l'aragonès de per totes bandes, i a més sempre pensam que és només l'escola que ho fa, que ho és. Clar, si tu no parles castellà no tens accés a la justícia ni, en fi, ni no pots tenir una plaça de funcionari, però antigament també, no? Però és que és més greu perquè el sistema organitzatiu de Castella sempre ha estat molt militarista i t'obliguen a fer el servei militar i allà també has de parlar en castellà rigorós. No sé si m'explico, és dir, és curiós, i això tindràs amics que han fet el servei militar, seran grans perquè això està suprimit. Què recorda? Potser ton pare recorda el servei militar com una cosa gloriosa, que se varen divertir, mira, varen anar aquí, varen anar allà, que això me fa molta gràcia. Diuen que ho varen passar malament, etc., però és com una experiència que han tingut, i me recorda molt el que compta dels Erasmus, no? Que també passen gana i penúries perduts, per exemple, a Copenhague, però després, quan han acabat, diuen, hòstia, va ser una experiència interessant, no? Digna de viure, és curiós, no? És a dir que s'ensenya la llengua també amb l'exèrcit, no? I clar, el que han fet a la Real Acadèmia és, d'una banda, definir nació, no per lo que definiríem una nació, que seria una gent que parla una llengua, que està assentada en un territori, que està produint una cultura, és a dir, una tradició econòmica, política, etc., de tot tipus, sinó que diuen que una nació és el territori dels habitants que està governat per un govern. Clar, que això és mentida. És mentida, no? I clar, si defineixen una nació d'aquesta manera, doncs clar, el territori i la població que governa de Madrid és una nació. Però clar, no és una nació en el sentit tradicional del terme. En el sentit
que la gent ho entén.
En el sentit que la gent ho entén, no? I aleshores, clar, per això parlen ells d'espanyolitzar. I és sorprenent que la Constitució espanyola obliga la gent a parlar i aprendre el castellà, que li diuen espanyol, no? Quan, si és una nació, no cal dir-ho. No sé si m'explic.
Sí, sí.
És a dir, és que seria ridícul, no? És a dir, clar, ells són conscients que estan dominant un territori que no els pertany i que l'han d'espanyolitzar, entre d'altres coses, perquè si l'espanyolitzen, i això és un altre tema molt important, tu te sents solidari de l'altre. Passa com els ocells. Si tu formes part d'un esbart, te va bé ajudar-los, però clar, un esbar contrari no l'ajudaràs. I aquí, clar, molta de gent diu, bueno, és que donem el 9% del PIB, el donem perquè els pobres d'Andalusia i Extremadura visquin. I molta gent diu, home, pobrissons. Cony, pobrissons! Si podien donar el 9% de la Índia, per exemple. I un diu, no, primer Extremadura abans que la Índia. Per què? Perquè els de la Índia parlen una altra cosa i tu no te sents solidari d'ells. Clar, t'obliguen d'aquesta manera, te fan un truc, i és que te diuen, bueno, els teus germans són aquells, quan no ho són, quan resulta que t'estan robant, quan resulta que, per exemple, el cas de Mallorca o el de Menorca, no? Que quan érem independents era un lloc florent, exportador, etc., i cauen en mans del regne de Castella i se van enfonsar i ningú els va ajudar. Es diu, no havia solidaritat. Es diu, nosaltres no hem rebut mai un maravedí, per dir-ho en moneda antiga, no? De Madrid. Al revés, no? I això és molt greu. Això és realment molt greu, no?
Per qui diria que està escrit aquest llibre?
Vull per dir, qui?
Per qui? Quin és el lector model?
El lector model... aquest llibre té diferents nivells de lectura. Diferents nivells. És a dir, una persona interessada en el tema li pot interessar, no? I pot aprendre moltes coses perquè, entre d'altres coses, se tracten molt de temes, tot i que el llibre és primatxal, diguéssim, té 150 planes, si no m'equivoc, és molt variat, no? Se tracten molt de temes. Però, clar, adreçat, als que els faria més profit serien els individus que estan... són els que dèiem abans, interpreten les piulades, els intel·lectuals que estan piulant, que tothom els escolta, però que no tenen una formació científica, i que això se'ls podria aportar, no? És a dir, gent com politòlegs, no? O gent lingüistes, per exemple, lingüistes o sociolingüistes parlen de que el català progressa no segons el prestigi, però què collons vol dir prestigi si resulta que a les escoles han d'ensenyar castellà per força, no? No sé si m'explico, no? I això són són coses semblants en això que dèiem de la dona maltractada. No és un casament, no és la nostra mare Espanya. I fins i tot hi ha un altre exemple que jo m'agrada posar de relleu, és que te diuen que tu ets bilingüe. I tu t'ho creus, no? M'entens? Precisament, mira, ara que som una ràdio, ja fa molts anys, en una ràdio, en un programa que era de Ràdio Catalunya, que era El Loro i el Senyor de Puerto Rico, no sé si l'has sentit anomenar mai, El Loro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico. Era un programa que se feia de vespre, que el feia en Bernils, que també era de Sant Cugat i uns altres, molt divertits, i un vespre no l'han convidat, i llavors que diu, no sé què punyetes has d'anar a fer allà, no? I va sortir la cosa bilingüisme i ja vas dir que el bilingüisme era una cosa collonuda, fantàstica, vas dir, no? Hòstia, la que se va organitzar, no? Tothom telefonant a l'emissora dient que s'ha pensat aquest senyor, fins aquí podíem arribar i tal i qual. I finalment vas dir, home, deixeu-m'ho explicar, no? Dir, miri, bilingüe vol dir que uses dues llengües, correcte. I aleshores, dues llengües vol dir que les llengües, des de Madrid, t'expliquen que només serveixen per comunicar-se. I, per tant, com que l'espanyol se parla, 500 milions te comuniques millor. Mentida, això. Sí que serveix per comunicar-te, però també t'identifica. I, clar, aleshores, si t'identifica, vol dir que els prejudicis o les fílies d'un individu se li precipiten allà. És a dir, un diu, jo som bilingüe, vas a Madrid i diu, vostè és català. Clar, ja l'has cagada, no? Clar, el bilingüe perfecte és l'individu que domina dues llengües, però... No, que parla perfectament les dues, com un natiu, però, el més important, és identificar com natiu de les dues llengües. Són els individus que són la millor professió que poden tenir és l'espionatge. Perquè, clar, si tu tens un bilingüe, és un individu, per exemple, que parla anglès i parla japonès perfectament, però a més els japonesos troben que és japonès i els americans diuen, troben que és americà, no? Clar que aquest individu és meravellós perquè te pots guanyar la vida espiant, no? No sé si m'explico, no és el 50%, no? Clar, quan tu vas a Madrid i diuen vostè és catalana, vol dir que t'haurien de dir, si fossin civilitzats, el que dirien d'un anglès que parli bé el castellà. Diu, hòstia, m'agrada vostre perquè és anglès, però parla molt bé el castellà. On l'ha estudiat? Oh, jo és que de petit anava a una escola que tenia de llengua estàndard o vehicular, que li diuen, el castellà. I això, jo diu, hòstia, estaria content. I en canvi aquí no. Aquí dicta bilingüe vol dir com si tinguessis obligació de parlar quan te perceben que tu no ets parlant natiu, no? Sí, és molt greu, no? I clar, és aquest trastocament que fa el bilingüisme, que és quan te diuen tu ets espanyol, però si ets espanyol has de parlar espanyol. I quin és l'espanyol? El castellà. És que és de ridícul, no? Home, i aquest problema passaria exactament igual amb l'anglès. Jo he estat, per exemple, a Gibraltar, i és sorprenent, quan tu parles amb els fulanos allà, i van vestit de bobis i tal, parla un anglès british perfecte, l'anglès que jo m'agrada, no l'americà, no? L'Anglaterra, no? I després li parles en castellà i te parlen com un andalús, és fantàstic, no? Però ells saben que som britànics, tu, s'ha acabat el bròquil, no? M'explic. I jo els identifico com a andalusos, però com que no són britànics, no sé si un britànic el reconeixeria com a britànic, no ho sé.
I recordem que el llibre va guanyar el passat març el Premi Irla. Què va suposar per vosaltres?
El Premi Irla?
Aquest reconeixement.
Home, doncs, francament, una alegria, no? I diem, home, doncs, mira, ara el podrem editar, perquè, clar, un fa les coses, si fas feines fora del teu àmbit d'actuació, tu no te dediques a nació, no? Doncs, més que esporàdicament, no? Doncs mira, funcionarà, no? És això, sí, una alegria, diguéssim, no? I a més el jurat estava constituït per gent de vàlua, no? I gent, en fi, també hi havia un menorquí en el tribunal, no? Ja que parlem així, no? Però, o sigui, una alegria, no? Que vols fer-hi. I a més, Irla, tot un personatge, està bé, no?
És un premi important. I, vaja, heu tingut alguna crítica així seriosa que us preocupi?
Crítica?
A lo dolent?
Personalment, el llibre acaba de sortir, el presentam avui, i no hi ha temps. De moment, tothom que l'ha llegit, que és una ínfima minoria, i a més, amics teus, ho troben extraordinari. Això és cert, no? Jo personalment, que m'agradaria? Doncs que hi hagués crítiques fortes. Crítica en grec vol dir jutjar.
Sí.
I aleshores, això me fa molta d'il·lusió perquè si el llibre fos posat en espanyol o castellà, pots dir-li de les dues maneres, s'organitzaria un merder fantàstic, perquè el 6 no queda ben parat, no? Ja en un treball anterior que jo havia fet i que no se va publicar, per raons que no són del cas, no?, que parlava del mateix tema, això ha obligat el 6 a canviar algunes coses, no?, per el que jo he pogut comprovar, no? I clar, les coses que se diuen, el llibre jo personalment m'agrada perquè no és el llibre d'opinió, no? O sigui, hi ha llibres d'opinió, clar, l'opinió cadascú pot dir el que li dona la gana. Després hi ha l'opinió formada, l'opinió formada és el d'un expert, però aquí és més que una opinió formada, perquè aquí agafes les dades que ells te donen, dic, miri, això són els seus resultats, doncs molt bé, jo els estudiaré, per posar un exemple, no? Ells, en un treball anterior jo protestava de que el CIS no hauria de fer enquestes, o si les fa les hauria de fer bé, que les coses es solucionen en referèndums, i s'ha acabat el bròquil. I aleshores haurien de demanar sobre la monarquia, per exemple. El seu seridor, vostè val monarquia o no val monarquia? Això és una manera. Això és la política que se fa així. Aleshores, si tu demanes sobre la monarquia d'una manera complicada, doncs te surt quasi el que te dona la gana. No? I aleshores, donant-li indicacions de com l'haurien de fer, sobre el centralisme l'han estudiat ells. I han fet dues preguntes que també analitzem, que és quanta descentralització percep vostra i quanta en voldria? És fantàstica la pregunta, és d'una mala hòstia increïble, no? Perquè la majoria d'Espanya, o sigui de Castella i assimilats, doncs troben que n'hi ha massa. Està claríssim, aquí ha, si vols podríem mirar la figura, que és molt clara. Però aleshores, clar, si tu les poses en contrast, la que voldries, la que perceps i la que voldries, doncs mira el resultat que te dona. Te dona que la majoria d'Espanya val menys de la que té, aquests valen més, Canàries és l'únic que se troba que té la que li agrada, però Canàries, a més, guanya una quantitat de peles per a ser espanyola fantàstica, no? Perquè és que clar, si fos a l'altra banda de l'Atlàntic seria independent, segur, no? I clar, si tu fas aquest gràfic, són els seus números. No sé si m'ho pot dir el que surt, no? I després resulta que si jugues amb aquests números entre la que vols, entre la que perceps i la que vols, pots fer una resta i pots dir-li això actitud democràtica. Clar, si tu no vols autoregir-te, i aleshores resulta que la manca, o sigui, el centralisme és una característica de l'espanyolitat. És curiós, no? Perquè, clar, és tota una ideologia política, no?, que també està explicada, no?, i està punt per punt, no?, claríssim.
Bé, doncs, hem d'anar acabant.
Sí, acabem, sí.
Crec que ja està, no hi ha més preguntes. Moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vosaltres.
I esperem que ens torni a visitar amb
sí.
el seu llibre.
No ho sé, no ho sé.
Esperem que tingui molt d'èxit.
Bueno, això sí, ja m'agradaria, no?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.